Bona tarda a tothom, benvinguts i benvingudes a Un món de conte. Un dimecres més als estudis de Ripollet Ràdio, qui us parla la Mar Viera i en Jordi Puy, el control tècnic. Avui portem històries de por, històries per tremolar, històries de fantasmes i apareguts. Ho farem amb els contes L'amor per padrina, La malcreient, El festí dels morts i La nit al castell encantat. La música d'avui anirà a càrrec de Russian Red. Us recordo, com sempre, per a aquells que no podeu escoltar el programa en directe, ho podeu fer els diumenges de 4 a 5 de la tarda o podeu escoltar els podcasts al web de la ràdio, al web ripolletradio.cat. I també us recordo el telèfon del directe, el 93-594-2164. Abans de començar, abans d'explicar-vos aquestes històries de por, us porto avui una exposició. Perquè hi ha qui ens vol demostrar que els contes de fades, aquests contes clàssics, no són com ens els han explicat, que la seva realitat és més romàntica, més fosca i més poètica. Aquesta és la idea que reflexa Manuel de los Galanes en la seva exposició fotogràfica, en unes imatges que formen l'exposició No tan felices. En aquesta exposició s'exhibeixen 15 imatges de gran format, gairebé són de 2 metres, que apropen l'espectador a una nova visió del màgic món dels contes. El projecte va sorgir tras la trobada personal del fotògraf amb la realitat dels contes de fades i ho va fer contemplant un gravat en un antiquari alemany. En ell es representava una escena de molt erotisme i molta crudesa amb el títol La bella durmiente. Això doncs, va provocar un interès per saber i per intentar introduir-se en una màgica boira que el portaria a muntar aquesta, una primera exposició fotogràfica sobre els contes l'any 2006, que es titulava Teatre. I ara ho fa amb aquesta nova història, amb aquest nou projecte No tan felices. Ariadna Gil, per exemple, és la madrastra i Anna Rujas és la Blancaneus. La Blanca Suárez és Caperucita Roja i Alejo Sauras, en aquest cas, dona vida al flautista de Melín. Són les històries preferides d'aquest fotògraf de Manuel Galán i, com comenta l'artista, potser va ser perquè era una de les primeres històries que ell va sentir. Altres artistes que participen en aquest projecte són el Paco León i l'Anna Maria Polvorosa, que representen el Soldadito de Plomo en una fotografia, o la Marisa Paredes i la Ruth Núñez en La cerillera. També ho fan la Patricia Montero i el Miguel Ángel Silvestre, archiconegut pel seu paper del duque a Sintetas no hay paraíso, i ho fan a La bella durmiente, i la Michelle Jané i el Joel Bosquet al conte Rapunzel. Bé, és una exposició que us volia recomanar, que vaig escoltar per les notícies que estava a Madrid, per això aquests que pugueu anar-hi a visitar-la, a veure aquestes fotografies, doncs us la recomano. Bé, si us sembla bé, comencem amb les nostres històries, amb aquestes històries de por. Com us he dit, la primera història es titula L'amor per padrina i és una adaptació d'un conte dels germans Grimm. Aquest conte es coneix a Europa i també és conegut a Palestina i la versió més antiga és del segle XIV. Diu així: una vegada hi havia un home molt pobre que tenia moltes dificultats per alimentar els seus 12 fills. Quan va néixer el 13è, es va trobar amb un gran problema. Tots els membres de la seva família ja eren padrins o padrines dels altres 12 i no estava massa segur que la gent del poble tingués ganes de comprometre's amb un nen tan pobre. De totes maneres, va anar a preguntar als seus veïns si volien ser padrins del seu darrer fill. Tots van dir que no. Quan tornava cap a casa molt trist, va veure com davant seu s'aixecava una silueta embolicada amb llargs vels negres. «Per què estàs tan trist?», va preguntar ell amb una veu d'ultratomba. «Déu meu», va dir l'home, «no trobo ni padrí ni padrina pel meu fill». «Doncs bé», va continuar la sinueta, amagada pels vels negres, «jo seré la seva padrina i el convertiré en un home ric i famós». «Però qui sou?», va preguntar l'home. Llavors, la desconeguda va retirar els vels i va ensenyar el seu cos descarnat i la gran dalla que tenia a la mà. Era la Mort. Tremolós, l'home li va dir: «Senyora Mort, és realment un gran honor. Quan serà el bateig?», va preguntar la Mort. «Diumenge que ve», va murmurar l'home. «Bé, ja hi seré», va dir la Mort, i va continuar el seu camí. Però el diumenge següent ella no va faltar la cita. Van passar els anys. Cada vegada que la feina la portava al poble del seu fillol, no es descuidava de fer-li una visita. El noi es va fer gran i es va convertir en un jove de molt bon veure. Un dia, la seva padrina se'l va endur al bosc i li va dir: «Et convertiré en un gran metge. Cull aquestes herbes, et serviran de medicaments. Cada vegada que et cridaran a la capçalera del llit d'un malalt, jo m'apareixeré. Només tu em veuràs. Les altres persones no s'adonaran de la meva presència. Si em veus a la capçalera del llit, dona les herbes al malalt. Es guarirà. Però si sóc als peus del llit, diràs que no hi ha res a fer». El jove se'n va anar a la ciutat veïna i s'hi va instal·lar com a metge. Aviat va esdevenir ric i cèlebre. I la gent comentava d'ell: «Només ha de fer que mirar-se el malalt. D'un cop d'ull ja sap si es guarirà o si es morirà». Un dia el van cridar perquè visités un personatge molt ric. Quan va entrar a l'habitació va veure la Mort als peus del llit. Però la família del malalt prometia molts diners a canvi. El metge va pensar: «Sóc el seu fillol, la Mort no m'ho tindrà en compte si li faig aquest tort». Així doncs va ordenar que giressin el llit, de manera que el cap del malalt quedés al lloc on hi havia els peus. Així la Mort es va trobar a la capçalera del llit, cosa que significava el guariment. El metge només va haver de donar-li les herbes al malalt i embutxacar-se una bossa de monedes d'or. La Mort no estava acostumada que li fessin males passades, per això es va acostar al metge i li va dir amb to d'amenaça: «Et perdono per aquesta vegada, perquè ets el meu fillol, però no hi tornis. Si m'impedeixes d'endur-me aquell que jo he decidit que m'he d'endur, seràs tu qui m'endauré». Al cap d'un temps, l'única filla del rei es va posar malalta de molta gravetat. Disposat a tot per salvar la seva filla, el rei va fer proclamar que aquell que la guarís s'hi casaria i es convertiria en rei. El fillol de la Mort va córrer al seu llit. Va veure que la seva padrina era als peus. Es va recordar de les seves paraules amenaçadores i va sentir amargament d'haver-se deixat temptar per l'or del malalt ric. «Si no hi hagués hagut aquella primera vegada, ara podria salvar la princesa», va pensar. «La meva padrina em perdonaria, però no goso jugar-li una altra mala passada». La princesa era molt bonica. Reposava al damunt del llit, amb els seus cabells rossos estesos sobre el coixí. Quan el metge s'hi va acostar, la noia va obrir els ulls i li va fer un somriure feble. Llavors ell es va mirar la seva padrina amb aire suplicant, però ella va restar impassible. La respiració de la princesa cada cop era més feble. De sobte, el metge es va decidir. Va aixecar la jove amb els seus braços, era lleugera com una ploma, i la va deixar al damunt del llit, amb el cap al lloc on hi havia els peus. Tot seguit li va donar les herbes i va tenir la joia de veure com li tornava el color a les galtes. Però aquesta felicitat només va durar un instant. La padrina el va agafar amb la seva mà glaçada i ell va caure a terra sense coneixement. Es va despertar al fons d'una cova immensa, plena de milers de ciris encesos. Els uns eren llargs, els altres estaven a la meitat i els altres ja quasi eren cremats del tot. A cada segon hi havia flametes que s'apagaven i d'altres que s'encenien, de manera que tota la cova palpitava de llumetes. «Aquests ciris són les vides humanes», va dir la Mort. «Els nens tenen un ciri molt llarg just encetat. El dels adults està a la meitat i els dels vells són molt curts. Però també hi ha nens i joves que tenen ciris curts». «Ensenya'm el meu», va cridar el metge, que es pensava que veuria un ciri encara molt llarg. «Aquí el tens», va dir l'amor, assenyalant-li amb el dit un que era una punta de ciri, que amenaçava d'apagar-se a cada instant. «Ai, estimada padrina», va suplicar el metge, «encén-me'n una altra. M'estimo la princesa, em vull casar amb ella i aprofitar la vida». «No tinc dret a fer-ho», va dir la Mort. «He d'esperar que un ciri s'apagui per poder encendre'n un altre». «T'ho prego, deixa'm-ho provar. Si col·loco la punta del meu ciri al damunt d'un ciri nou, entre tots dos faran un. La flama passarà de l'un a l'altre». La mort va deixar fer el seu fillol, però ell tremolava tant que la punta del seu ciri li va caure a terra. La flama es va apagar de seguida i el metge va caure a terra mort. Bé, aquesta era la primera història, aquest era el primer conte. Com us deia, la música d'avui ens la porta Russian Red. Aquest és el nom artístic de Lourdes, és una cantautora d'indie i de folk espanyola. Per alguns ella és coneguda com la Feist i per altres és la Carla Bruni espanyola, en referència a les cantants en les que s'inspiren moltes de les seves actituds vitals i davant el micròfon. El primer tema que escoltarem és I Hate You But I Love You.
You so high above in the sky, I just keep feeling like a little child. I hate you but I love you, I just can't take how beautiful you are. I hate to say this, but my eyes go blind. I hate you, but I love you. My favorite song becomes a healing sign. I have to tell you this, 'cause my heart goes wild. So high above in the sky, every time I travel far I think about you by my side. To any of those places I cannot go back. I hate you but I love you, I just can't take how beautiful.
Continuem amb el conte La malcreient. Heus aquí que una vegada era una mare que tenia una filla molt malcreient. Quan volia una cosa, la hi havia de donar, tant si vols com si no vols, i tant si podia ser com si no. I si alguna vegada no li volien donar el que demanava, es desesperava tota i feia el que podia per tal d'aconseguir-ho. Un dia va voler menjar fetge i vinga a demanar-ne a la seva mare. Però ella no en tenia i ja era tard per anar-ne a comprar. Però la nena malcreient tot era picar de peus i baladrejar dient que volia fetge. La seva pobra mare, tota amoïnada per fer-la callar, va anar a veure si en trobava. Però ella no es va voler esperar i vet aquí que agafa un ganivet, se'n va cap al cementiri i descolga un mort. Li talla el fetge i se'n torna cap a casa, se'l cou i se'l menja. I quan ja estava ben tipa, se'n va a dormir. Mentre dormia, va sentir des del llit unes passes que venien del carrer i que feien un soroll estrany, com d'ossos. I aquelles passes s'acostaven, i tot d'una va sentir com es deturaven. i pam, 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 va sentir que trucaven a la porta de casa seva i una veu fonda i ronca que deia: «Marieta, Marieta, que ja truco a la porteta!» I la Marieta, així que la va sentir, li va agafar una por, i tot era acotxar-se més sota els llençols i deia: «Ai, mare, mareta, ajudeu la Marieta!» I aquella veu, que era la de la mort, a qui ell havia tallat el fetge, pensava: «Millor que s'exclami, que així sabré on és i la trobaré». I perquè el sentís, el mort cantava: «Donques i donques, per què ho deies? Donques i donques, per què ho dius? Que si tu no ho haguessis dit, jo no ho hauria sentit». I en veure que no li obrien la porta, després de molt picar, el mort es va ficar pel forat del pany. Va entrar i anava dient: «Marieta, Marieta, que ja sóc a l'escaleta!» I la Marieta, tota espantada, vinga a amagar-se sota la roba, i no parava de dir: «Ai, mare, mareta, ajudeu la Marieta!» I el mort s'anava acostant i no parava de cantar: «Donques i donques, per què ho deies? Donques i donques, per què ho dius? Que si tu no ho haguessis dit, jo no ho hauria sentit». I s'anava acostant, acostat, tot dient-li: «Marieta, Marieta, que ja sóc el primer replà!» I així anava pujant, pujant, fins que va arribar dalt, i cada vegada anava dient on era. I la Marieta, tota espantada, s'amagava més, fins que es va posar entremig dels matalassos perquè no la trobés. I el mort vinga a cantar: «Donques i donques, per què ho deies? Donques i donques, per què ho dius? Que si tu no ho haguessis dit, jo no ho hauria sentit». I el mort s'anava acostant, acostant, fins que va arribar al replà de dalt de tot, i va entrar a les habitacions sense parar mai de dir on era i de cantar la mateixa cançó. I va anar venint, venint cap a l'habitació de la Marieta, i va entrar i va arribar fins al costat del llit i nyac, me l'agafa tot dient: «Marieta, Marieta, ja et tinc!» I aleshores se la van portar cap al fossar. Allí la va tancar dins d'una tina amb la intenció de matar-la i menjar-se el seu fetge, tan bon punt tingués gana. Però vet aquí que l'endemà de bon matí, mentre pensava que tothom encara era al llit a dormir, la mare de la malcreient va anar cap al mercat. En passar a prop del cementiri, sentí una veueta que sortia de dins d'una tina. «Ai, mare, quina por, que sóc la Marieta! Ai, mare, quina por, que aquí sóc jo!» La mare va acostar-se a la tina i la va trencar, i en va sortir la Marieta cantant i ballant: «Mare, ja em teniu, que sóc la Marieta! Mare, ja em teniu, que sóc la Caganiu!» La Marieta havia passat tanta por que es prometé a ella mateixa que d'ara endavant no tornaria a ser mai més una nena malcreient. I a qui no ho vulgui creure, que ho vagi a veure. Continuem amb els Russian Red. Aquest projecte, els Russian Red, va néixer quan la Lourdes, la cantant, va conèixer el Brian Hunt, un músic indie d'origen càntabr. El seu pare era anglès i la mare era espanyola. I amb en Brian va escoltar per primera vegada cançons de la Lourdes al desembre del 2006. I va ser amb ell amb qui va gravar una maqueta que va arribar a rebre més de 70.000 visites al web MySpace. Ara escoltarem el tema Cigarettes. Continuem ara amb la història El festí dels morts. És una adaptació d'un conte gascó i ha estat estès gairebé per tota Europa i es coneixen moltes i moltes antigues versions literàries. Algunes es poden reconèixer a El burlador de Sevilla o El convidat de pedra i també fins i tot al Don Juan Tenorio. Diu així: un dia, travessant un cementiri, un home va ensopegar amb el cap d'un mort. Furiós, va donar una puntada de peu a la calavera i després li va dir rient: mort, t'he maltractat. Si no ets rancuniós, vine a sopar amb mi aquest vespre, a les 8. La calavera no va contestar res i l'home va tornar a casa. Al vespre, quan va sonar la primera campanada de les 8, anava a seure a taula quan va sentir que trucaven a la porta. Va anar a obrir i davant seu hi havia un esquelet embolicat amb un llençol. Vinga a sopar amb tu, va dir l'esquelet. Ja veus que tinc bona memòria. Mort, instal·la't. Vaig a buscar una ampolla de vi bo, va contestar l'home. Es van asseure l'un davant de l'altre i l'home va tenir molta cura que al seu convidat no li faltés res i el mort feia veure que menjava, però en realitat llançava sota la taula tot el que fingia que es posava a la boca. Al final de l'àpat va dir al seu hoste: el teu sopar era bo. Ara em toca a mi de convidar-te. Vine demà a mitjanit al cementiri. Si no vens, et passaran moltes desgràcies. Fes-m'hi posar un cobert, va contestar l'home. L'endemà, a la primera campanada de les 12, l'home es va presentar a la porta del cementiri. Era una nit ben negra. Unes llums brillaven dins del cementiri i se sentia flaire de cuina. L'home va trucar i la porta es va obrir sola. A la llum dels ciris encesos va veure una taula parada. Dos morts vestits amb llençols acabaven de cuinar. Un esquelet s'hi va acostar i li va dir: ets un home de paraula. Seu i no deixem que se'ns refredi la sopa. Tots els morts es van entaular i l'home es va posar davant del que l'havia convidat. Però no se'n fiava. Tal i com havia vist que feia l'esquelet la vigília, feia veure que bevia i menjava i llançava a sota la taula tot el que fingia que es ficava a la boca. Al final del menjar, el mort li va dir: home, ets molt astut. Si no haguessis vingut, t'haurien passat grans desgràcies. I si haguessis menjat una molla de pa o haguessis begut una gota de vi, series mort aquí mateix. Ara vés-te'n i no insultis més els morts. Què? Com van aquests contes de por? Hi ha molts de vosaltres que segur que us encanten aquestes històries de misteri. Bé, avui hem volgut fer un programa doncs, dedicat a aquests oients que els hi agraden. Les històries de por, les històries per tremolar. Alguns de vosaltres us preguntareu d'on ve no, aquest nom, Russian Red. Doncs bé, és un nom que ve d'un color de pintallavis, és un to de color vermell. I és el que fa servir l'artista, la Lourdes, i que segons les seves mateixes paraules diu que ella al començament tenia una banda sense nom i que des d'aleshores li perseguia l'obsessió de trobar un nom artístic ideal. I un dia es va enamorar d'aquest color, d'aquest vermell, i bueno, perquè va veure que el portava una noia i va pronunciar el nom, va pronunciar Russian Red, i ara diu que és el seu pseudònim. Continuarem amb ella, continuarem amb la Lourdes, amb Russian Red, amb el tema The Sun, The Trees.
just dark with the lights reflected jumping from the sky, and I wonder if we'll see the moon walk by, 'cause it's shining, it's shining, as it lights the shadows, see the moon.
Continuem amb el darrer conte, amb la darrera història. És un conte que es titula La nit al castell encantat i és una adaptació d'un conte francès. Una vegada hi havia un home que era vidu i vivia sol amb la seva filleta. Es va tornar a casar amb una dona que també tenia una filla petita. Però aquesta dona no s'estimava gens la filla del seu marit. Va començar a maltractar-la fins que, finalment, va decidir de treure-se-la de sobre. Aproximadament a un quilòmetre de la casa hi havia un castell abandonat. La gent deia que estava encantat i ningú no s'atrevia a acostar-s'hi i menys encara a entrar-hi. Un vespre la dona va dir a la filla del seu marit: «Ja tinc prou de veure a casa meva una mandrosa com tu. Te n'aniràs a dormir al castell. Agafa aquest tros de pa per sopar i vés-te'n». La nena va plorar perquè tenia por, però no li va quedar altre remei que anar-se'n. Pel camí va trobar una gossa blanca. Es va aturar per amaganyar-la i la gossa la va seguir. «Me'n vaig a dormir al castell encantat», va dir la nena. «Si no tens por, pots venir amb mi». Van arribar al castell a boca de nit. Van entrar per una porteta i la nena va buscar un lloc on poder dormir. Va trobar una habitació on encara hi havia un llit. I va entrar, va tancar la porta i va començar a menjar-se el pa. La gossa se la mirava. «Pobra bestiola, tu també tens gana», va dir la nena, i li va donar la meitat del seu pa. I després se'n va anar al llit. La gossa es va reulir al seu costat. A mitjanit, un gran terrabastall les va despertar. Portes que petaven dins el castell, soroll de passos pel passadís, veus estranyes. De sobte, van trucar a la porta de l'habitació. La nena tremolava de por, sense saber què fer, però la gossa li va dir: «Pregunta'ls què volen». «Què voleu?», va cridar la nena. «Volem entrar». «Què haig de dir? Què haig de fer?», va preguntar la nena a la gossa. «Digues que et portin un vestit de color de vent i unes sabates d'argent». La nena va repetir el que li havia dit la gossa i es va fer un gran silenci dins el castell. Però al cap d'un moment hi tornava a haver les veus darrere la porta. «T'hem portat un vestit de color de vent i unes sabates d'argent. Deixa'ns entrar». «Què haig de dir? Què haig de fer?», va preguntar la nena a la gossa. «Digues que et portin una arca plena de diamants i joies d'or i d'argent». La nena va repetir el que li havia dit la gossa i es va fer un gran silenci dins el castell. Al cap d'un moment hi tornava a ver les veus darrere la porta. «T'hem portat una arca plena de diamants i les joies d'or i d'argent. Deixa'ns entrar». «Què he de dir? Què he de fer?», va preguntar la nena a la gossa. «Digues que et portin aigua del riu dins un colador de ferro». La nena va repetir el que li havia dit la gossa i es va fer un gran silenci al castell. Transportar aigua dins un colador és una cosa impossible. La nena va esperar molt de temps, però les veus no van tornar i va acabar per adormir-se. Al matí es va despertar. Davant la porta de l'habitació va trobar el vestit, les sabates i l'arca. Es va posar el vestit, les sabates i algunes joies i va tornar a casa tot emportant-se l'arca. Pel camí es va adonar que la gossa havia desaparegut. Quan els pares la van veure arribar tota guarnida d'or i d'argent, no la van reconèixer i es van pensar que era una princesa, però ella els va saludar. «Bon dia, pare. Bon dia, mare». i la van reconèixer. La germana de la nena es va tornar verda de gelosia i va començar a ploriquejar. Jo també vull un vestit tan bonic com aquest. Vull anar a dormir al castell. Sí, va dir la seva mare. Hi aniràs. Al vespre la dona va donar a la seva filla un bon tros de pastís i la va deixar marxar. Pel camí, la nena va trobar una gosseta blanca que semblava abandonada, però ella va passar sense aturar-se. La gossa la va seguir i totes dues van entrar al castell. La nena es va instal·lar a l'habitació i va començar a menjar-se el pastís. La gossa se la mirava tot remenant la cua, grinyolant. Però la petita la va fer fora i es va menjar el pastís ella sola sense donar-li ni una engruna. En acabat, se'n va anar al llit. A mitjanit, un gran terrabastall la va despertar. Portes que petaven al castell, soroll de passos, veus estranyes. De sobte, van trucar a la porta de l'habitació. La nena tremolava de por sense saber què fer. Llavors la gossa li va dir, pregunta'ls què volen. Què voleu? Volem entrar. Què haig de dir? Què haig de fer? Digues que entrin. Entreu, va cridar la nena. Van entrar i se la van endur. Els seus pares no la van tornar a veure mai més i mai més no van gosar a maltractar l'única nena que els quedava. El grup Russian Red, mica en mica, doncs es va fer bastant conegut i sobretot ho va fer en el circuit indie espanyol i va donar doncs més de 60 concerts l'any 2007 i ha participat, entre d'altres, al festival Primavera Sound. Les lletres de les cançons són totes en anglès i la Lourdes, la cantant, diu que bueno, és la llengua en què ella creu que s'expressen els seus sentiments i per això doncs, és la llengua en la que canta. Escoltarem un darrer tema de Russian Red i és el que porta per títol No Past Land.
Thank you.
Bé, doncs ja hem arribat al final d'aquest programa d'avui del Un món de conte d'aquest dimecres. I a més, aquest és el darrer programa de l'any 2011. Sí, així que ara el que em queda doncs, és desitjar-vos un molt bon Nadal, unes molt bones vacances i un bon merescut descans. Espero que el Pare Noel o els Reis Mags us portin contes i llibres i històries per llegir. I sobretot que en tingueu una molt bona entrada d'any 2012, i que sigui un any doncs, ple d'imaginació. Jordi, moltes gràcies per la teva ajuda i bé, com sempre us dic, que sigueu feliços. Ens escoltem l'any vinent. Una abraçada.